Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, seguidors de la veu de Navàs. Iniciem el programa Ciència a l'abast de tothom. Avui ens hem decidit per parlar de dessaladores, d'aquestes plantes de vora del mar que treuen la sal de l'aigua i que després te la pots veure. Veurem a construir-ne cada vegada més i veurem també aigua dessalinitzada. No tenim prou aigua, en gastem molta. Aquesta pot ser una solució, aquesta de dessalar aigua del mar, si només transitòria, i la traiem doncs d'un lloc que aparentment no s'acaba, com és el mar. Espanya comença a ser una potència important en el tema de dessalar aigua del mar, tal com veurem seguidament. Abans, no obstant, ens detindrem a conèixer l'aigua que necessitem, l'aigua que disposem i l'aigua que en molts casos malbaratem. Tots sabem que l'aigua és un element essencial per a la vida, de les persones, dels vegetals, dels animals, que sense aigua seria impossible, que l'aigua enriqueix l'ecosistema que ens envolta. Ara mateix, l'haver trobat aigua a Mart, segons sembla, pot ser un dels millors indicis de que en aquest planeta hi ha hagut o hi ha algun tipus de vida, encara que sigui molt rudimentària. Pels humans, les tres quartes parts del seu cos són aigua. De 60 quilos, 45 serien aigua. Un enciam d'un quilo, 900 grams, són d'aigua. Es pot viure sense penes menjar, però no podem viure, o moriríem en pocs dies, si no bevem, quedaríem deshidratats. Necessitem ben bé com a mínim 2,5 litres d'aigua cada dia, un litre i mig per beure i l'altre que la contenen els aliments. Aquesta aigua, doncs, que necessitem indispensablement biològicament pel nostre cos, se'n va, s'escapa, diguem, ha de compensar la que es perd per la pell, amb la suor, pels pulmons, pels ronyons, amb l'orina, pels intestins, amb els excrements. Aquestes quantitats s'incrementen, no cal dir-ho, en cas de febre, de diarrea, de vòmits, d'hemorràgies, de cremades, i que llavors és necessari repostar per mantenir l'equilibri, diguem-ne, hídric de dintre el nostre cos humà. Es pot beure tanta aigua com es vol, fins i tot a l'estiu, beure encara que no tinguem set, per un altre cop repostar l'aigua que es perd per la suor. L'aigua és un element molt abundós a la Terra, tots ho sabem. El planeta Terra és un planeta d'aigua. El que l'han vist des d'un satèl·lit, des de l'espai, diu que veuen una immensa terra, una immensa planeta blau, d'un color blau intens, que no hi ha res semblant en el sistema solar. Sense aigua a la Terra no hi hauria vida, tal com la coneixem. No hi hauria éssers humans. Gràcies a les seves propietats especials, fa milions d'anys que van aparèixer els primers signes de vida al nostre planeta. Quant en disposa d'aigua el planeta Terra? És una xifra que se'ns escapa. Són 1.400 milions de quilòmetres cúbics d'aigua. Cada quilòmetre cúbic d'aigua és un milió de metres cúbics. Ja sabem que només un 3% d'aquesta aigua és dolça i encara d'aquest 3% només som capaços, els humans, de captar-ne un 1%. Per tant, un 1% d'un 3% dona que encara disposem de 13 milions de metres cúbics cada segon d'aigua en el planeta Terra. 13 milions de metres cúbics cada segon. Dit d'una altra manera, d'una garrafa de 100 litres d'aigua en tenim accés, nosaltres, a una culleradeta de cafè. Tan sols menys això. L'altra és no accessible, en els casquets polars, al mar, etc, etc. Tota aquesta petita proporció d'aigua fa que hi hagi per abastir uns 20.000 milions de persones. Ara som 6.500 milions, per tant encara queda aigua per temps, però això sí, molt mal repartida. D'aquests 2,5 litres d'aigua que necessitàvem imprescindible, realment si volem doncs, fer una neteja personal i de la casa, no podem passar menys de 20-25 litres. Però és que hi ha alguns que en gasten molta més, tots ho sabem. Anant als extrems, un americà de Califòrnia en consumeix entre 400 i 500 litres cada dia. A Europa som una mica més estalviadors, som a l'entorn de 150 litres cada dia, però un indi o un sudanès no passa dels 25 litres. A Catalunya el promig d'aigua que consumim és de 250 litres per habitant i dia, i a Navàs estem en torn de 150 litres per habitant i dia a casa. Però si comptabilitzem el municipi, a Navàs, la que gastem també doncs, per les fonts, per jardinar doncs, la plaça, per regar els carrers i per les boques d'incendi, també, doncs resulta que a Navàs gastem diàriament uns 185 litres d'aigua per persona i dia. Què cal fer per consumir menys aigua? Doncs a nivell global, que en el planeta se'n gasta el 70% a l'agricultura, que és on som menys eficients, aquí a casa nostra l'agricultura en consumeix molt poca, al Bages és una mica més perquè hi ha la sèquia, doncs fer un reg més eficient, uns cultius més adients a la zona, no regar com ara per embassament, per solcs ni per aspersió, que s'evapora molta aigua, sinó aplicar-hi goteig, que és molt més eficient. També es poden reutilitzar les aigües residuals una vegada depurades. No totes han d'anar al riu, sinó que es podria aprofitar per regar com aigua de refrigeració algunes empreses si estiguessin al costat, o boques d'aigua per incendi, per recarregar aqüífers, per retornar a estanys, aigua molls, llacs, etc. etc. I a Catalunya en tenim prou d'aigua? Doncs en el conjunt de Catalunya es ven a utilitzar uns 1.300 hectòmetres cúbics d'aigua cada any. Ja sabem que un hectòmetre cúbic són 1 milió de metres cúbics. La majoria d'aquests 1.300 hectòmetres cúbics, una gran part, 500 van a l'àrea metropolitana de Barcelona i els 800 restan a tot Catalunya. Els estudis diuen que calen 150 hectòmetres cúbics més d'aigua pels propers 20 anys. Com sabem, estava previst el trasbassament de l'Ebre, que no es farà, aportant aigua a Catalunya. La idea era aportar-ne 180 hectòmetres cúbics cada any i el renunciar a aquest pla hidrològic, després veurem les alternatives, es proposen doncs, d'altres solucions, com les desaladores que avui parlarem, millorar la gestió i explotació dels aqüífers del Llobregat i del Besòs, que són unes grans bosses d'aigua internes que estan molt salinitzades i molt contaminades per purins i per nitrats i que es podrien, d'alguna manera, s'hauria d'intentar netejar-les i poder-les reutilitzar de nou. Fer ús d'aigua de les depuradores per sectors agrícoles, industrials i domèstics, com hem dit. Potser tornarem a aprofitar l'aigua de la pluja, com s'havia fet alguna vegada. Estalviar-ne per descomptat a casa, estalvi, previsió davant de sequeres. Millorar la qualitat de l'aigua del riu Llobregat i Cardener, que està afectada pels runams salins i, per tant, usar una aigua molt dolenta de Manresa en avall, molt salinitzada. També la del Besòs, a tot Catalunya, diguem, per la contaminació orgànica, per manca de depuradores, que encara hi ha. Conclusió, entrem en una nova cultura de l'aigua, així ens es diu. Hi ha una directiva europea de l'any 2000 que obligarà tots els països d'Europa a fer un ús més sostenible de l'aigua. Un riu és molt més que un canal d'aigua, igual que un bosc és molt més que un magatzem de fusta. I podrem tenir una actitud doncs, molt més d'estalvi i de saber-la aplicar tant per l'administració com per nosaltres els usuaris. D'alguna manera s'haurà de mantenir i millorar el medi aquàtic en tot el seu conjunt per obtenir un bon estat, diguem, ecològic del riu i del bosc de ribera i del seu entorn, de les aigües superficials però també de les aigües subterrànies i poder-ne garantir el consum pels humans d'ara i del futur. Ara tornem. Ja tornem a ser amb tots vosaltres. Ciència a l'abast de tothom. Parlant avui de dessaladores, treure la sal de l'aigua del mar per poder-la beure. Aquest anhel de treure la sal de l'aigua del mar i deixar-la potable ve de lluny. Diuen que l'any 200, per tant, fa molts segles, es va començar per primera vegada a destil·lar aigua per obtenir vapor i condensar-lo i poder tenir aigua d'alguna manera potable. A l'edat mitjana els alquimistes doncs ja ho feien això, aprofitant amb grans concentradors de vidre, escalfar amb els rajos solars aigua i doncs poder-la tenir potable i eliminar les sals. Eren sistemes molt rudimentaris. La primera planta a tota Europa va data de l'any 1675 per dessalar aigua del mar, portant també 3 o 400 anys. A inicis d'aquest segle, del segle passat, del segle XX, va ser quan els enginyers militars van construir les primeres dessaladores portàtils de campanya per anar als fronts, per les ciutats doncs, en guerra, però l'empenta decisiva per dessalar aigua del mar i fer-la potable per la gent és d'aquest segle XXI. Per tant, és una cosa molt recent i que va d'ara en endavant. Actualment, les grans potències de dessalar aigua del mar estan a l'Orient Mitjà, Aràbia Saudí, els Emirats Àrabs, Kuwait, entre aquests tres o quatre països tenen el 60% de totes les dessaladores del món. Estats Units en té el 16% i Espanya el 5%. No obstant, Espanya és la quinta potència mundial amb dessalació d'aigua del mar. Al món es dessalen diàriament uns 24 milions de metres cúbics d'aigua. Hi ha 150 milions de persones al món que depenen de l'aigua dessalada del mar. A Espanya hi ha uns 5 milions de persones que també beuen aigua dessalada del mar. Per exemple, a Canàries, el 65% de l'aigua que hi ha és dessalada des del mar, i a les Balears la meitat, pràcticament el 50%. Recordem que l'aigua del mar conté uns 35 grams de sal per litre i que per fer-la potable l'hem d'eliminar fins a deixar-ne poc més de mig gram per litre. La primera planta que es va posar en marxa dessaladora a Espanya va ser a Ceuta, l'any 66, i després a Canàries, Balears i Melilla cap als anys 70-80. Primer, la dessalació de l'aigua es feia destil·lant l'aigua, fent-la bullir, evaporant-la i tornant-la a condensar. Però ara, darrerament, els últims anys, tota l'aigua dessalada que s'obté es fa per el que es diu osmosi inversa. Anem a explicar aquest nom. El fonament de l'osmosi es basa en el que tenen les plantes per captar la humitat des de terra, des del terra, per les arrels, que els vegetals, doncs, quan ha plogut, capten l'aigua per les arrels, puja cap al tronc, les fulles i les membranes externes. Però això és l'osmosi, que se'n diu. I l'osmosi inversa és, com la paraula diu, al revés. A través d'una membrana semipermeable, a través d'un tipus de membrana, empaitem l'aigua amb sal, a pressió, perquè l'aigua passi i la sal es quedi enrere. I de què són aquestes membranes? Doncs també va començar a ser molt rudimentàries. Les primeres eren de budells de bestiar, de budells de porc, tal com per fer doncs, botifarres, no? Més tard va ser l'acetat de cel·lulosa, però avui dia s'empleen ja, diguem, membranes semipermeables molt avançades. Espanya amb això està molt preparada, és una potència mundial amb tecnologia de membranes semipermeables per dessalar l'aigua, i que són de derivats de plàstic, de poliamides, bàsicament poliamides, i també n'hi ha de ceràmiques. Aquestes membranes tenen un porus molt petit, menys de 10 micres. Una micra és una mil·lèsima de mil·límetre. Per tant, són uns filtres ultrafins i que l'aigua s'empenya a molta pressió elevada, d'aquí és on costa el consum elèctric per empènyer l'alta pressió, que passa l'aigua a través d'aquests fins porus i la salmorra, la que no pot passar, l'aigua concentrada de sal, doncs l'hem d'eliminar. No solament es dessala aigua de mar, també es pot fer amb aigua salobre, aigua que pot brollar de fonts, de rius o que està contaminada per sals de manera artificial. Aquí tenim prou exemples del tema de la mineria. No obstant, aquesta aigua salobre té menys sal que l'aigua del mar. L'aigua del mar té uns 35 grams per litre i l'aigua salobre sol estar entre 6 i 10 grams per litre. Espanya s'ha volcat a la construcció de desaladores al canviar la política de fer transvasaments. Es va abandonar la idea, com tots sabem, de transvasar el riu Ebre i substituir la manca d'aigua a la conca mediterrània bàsicament amb desaladores. Va ser el juny de l'any 2005, fa un any i mig, que el Butlletí Oficial de l'Estat publicava la modificació del Pla Hidrològic Nacional, que el Partit Socialista doncs revocava el que havia fet el Partit Popular l'any 2001. La iniciativa popular de fer un transvasament terriblement controvertit del riu Ebre per portar aigua a les conques hidrològiques de l'interior, com Catalunya, Múrcia o el nord d'Andalusia, s'havia de suplir, entre altres sistemes, per desalar aigua del mar, segons el govern actual socialista. En el cas de la conca catalana es preveuen dues desaladores, ampliar la que ja existeix a Blanes i una nova desaladora a la zona franca, al Prat, concretament, a Barcelona. A tot Espanya hi ha previst abans de l'any 2008, abans d'un any i mig, que han d'entrar en funcionament 22 noves plantes desaladores o desalobradores, o sigui que desalinitzin aigua del mar o que eliminin les aigües salades, diguem, de zones més interiors. A Catalunya diem que ja en tenim una, la desaladora de Blanes. I des de quan funciona i com va aquesta desaladora de Blanes? Doncs és la primera, la única que hi ha a Catalunya, funciona des del gener de l'any 2003. Es va construir perquè l'aqüífer del Tordera estava salinitzat per intrusió salina marina, havia entrat l'aigua del mar doncs cap a l'aqüífer aquest perquè hi havia masses pous que extreien un contingut massa elevat d'aigua. Els municipis de la costa de l'entorn de Blanes no podien veure l'aigua parcel·lada. Es van construir 10 pous de 150 metres de profunditat a vora la platja. Aquests pous fan de filtre de sorra i no arriba l'aigua amb microorganismes ni amb porqueria cap a la planta. Es capten uns 60 milions de metres cúbics d'aigua cada dia, d'aigua marina, i d'aquests 60 milions que se'n capten del mar, 30 són aigua potable i 30 tornen al mar amb el doble de concentració de sal. Per tant, l'aigua que tornem al mar com a salmorra té una concentració de sal al doble. Unes bombes aspiren l'aigua a alta pressió, es necessiten uns 70 atmosferes, uns 70 quilos per centímetre quadrat per fer passar l'aigua a través de les membranes semipermeables, són membranes de tipus espiral, de poliamida, com hem dit, i l'aigua que s'obté pràcticament és destil·lada, és desionitzada, i llavors cal mineralitzar-la. L'aigua destil·lada tampoc la podem beure, no tindria cap gust. Llavors s'ha de mineralitzar a base de barrejar-la amb altra aigua potable i fer un mig-mix, o bé afegir-hi diòxid de carboni i calç en forma d'hidròxid de cal. També s'ha de clorar, perquè sigui higiènicament potable, s'hi afegeix un mig gram de clor per cada metre cúbic d'aigua. Aquesta aigua, per descomptat, una vegada desalinitzada de la desalinitzadora i diguem mineralitzada bàsicament perquè sigui bona, sigui potable, contindrà molt poca calç, per tant la rentadora serà ideal, no necessitarem calgon. Des de Blanes aquesta aigua s'envia a tres plantes de potabilitzadores, a Palafolls, a Blanes mateix i a Tossa, Lloret, i d'allà cap a cada un dels pobles que abasteix. Realment la Costa Brava abasteix aquesta desaladora de Blanes 150.000 habitants. Blanes, Tordera, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susana, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle, Canet de Mar, Arenys de Mar i Arenys de Munt, per tant, molts habitants, 150.000 habitants. I hem dit que la salmorra que sobra, perquè la meitat és aigua potable, la meitat és aigua amb el doble de concentració de sal, s'envia un altre cop per un emissari submarí cap a uns 150 metres endins de la platja. El Prat de Llobregat també es vol fer una futura desaladora. Ha de començar el gener 2007 a la construcció i tenir-la acabada al cap d'un parell d'anys. O sigui, el gener del 2009 es podria posar en marxa una desaladora de 60 hectòmetres cúbics. La de Blanes és de 10, però aquesta seria immensament gran, la més gran d'Europa, i serviria per tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Donaria aigua, subministraria aigua, aquesta desaladora del Prat, a un 12% de tota la que necessita Barcelona i el seu entorn. també igual. De cada 100 litres d'aigua que es captin del mar, se'n tornaran 45-50 en forma d'aigua concentrada en molta salmorra i la resta serà aigua potable. Un dels problemes de les dessaladores és l'alt consum d'energia. Cada vegada aquesta aigua que ha de passar a pressió d'unes 70 atmosferes doncs s'ha fet més eficient, consumeixen menys energia. Aquesta del Prat de Llobregat es creu que funcionarà amb uns 3 a 4 kilowatts hora per cada metre cúbic d'aigua dessalada. Es captarà en aquesta del Prat de Llobregat també l'aigua d'uns pous davant del Prat, uns 150 metres de profunditat perquè la sorra ja faci de filtre. Es farà uns processos de decantació, filtració, un pretractament i després la osmosi inversa, el que hem dit en totes les dessaladores. Passar per unes, s'ha de bombar l'aigua a través d'unes membranes semipermeables que van dins d'uns cartutxos en forma d'espiral on retindran les sals. L'aigua osmotitzada, l'aigua que no conté sal, doncs serà la potable i més o menys això seran uns 50 litres d'aigua dolça i els 50 molt concentrats de sal es retornaran cap al mar. Aquesta aigua tractada, potable, té un pH, allò de l'acidesa, baix, és una mica àcida, i no conté minerals, i per tant s'hi han d'afegir uns certs minerals, calç, bàsicament, perquè sigui potable. S'abastirà un dipòsit gran, i d'aquí cap a la xarxa de proveïment de Barcelona i el seu entorn, que primer s'hi haurà de posar clor abans d'anar a l'aixeta de cada un. I quin cost tindrà aquesta aigua, podeu preguntar molts de vosaltres. Doncs actualment l'aigua que proveeixen les potabilitzadores que hi ha a vora Barcelona, que són la d'Abrera i la de Sant Joan d'Espí, tenen un cost de sortida d'uns 0,25 euros per metre cúbic. No el consumidor, sinó el preu d'origen. En canvi, l'aigua que vindrà de la dessalinitzadora del Prat de Llobregat es creu que sortirà a 0,40 euros metre cúbic. O sigui, passarà de 0,25 a 0,40. Realment l'aigua dessalinitzada encara és més cara. I alguns crítics diuen que pot ser molt més cara que tot això. Ja que he posat l'exemple de Blanes o aquesta del Prat de Llobregat a Catalunya, també voldria referir-me breument a una dessaladora molt important que hi ha a Espanya, la més gran d'Espanya, que és la de Carboneras, Almeria, i que és molt significativa. Es va inaugurar el setembre de l'any 2005, és la més gran que hi ha a Espanya, abasteix els municipis de Carboneras i de Mojácar, uns 12.000 habitants, però que l'estiu es multiplica per 10, passen a 120.000, i que a més és curiós, aquesta aigua dessalada d'Almeria, una part s'utilitza per la ciutat, una part per regar el campo de Níjar i una part per una central tèrmica de l'entorn d'Almeria, vaja. Produeix aquesta aigua dessalada de Carboneras 120.000 metres cúbics cada dia d'aigua potable i n'ha de captar 267.000 metres cúbics. També es capta arran de costa, com sempre, amb uns pous i es condueix per canonades fins al seu tractament. Allà es filtra i després passa per les membranes d'osmosi inversa. El que dèiem, la dessaladora de Carboneras és singular en el tenir els usos de l'aigua que se li dona dessalada. Una que abasteix Carboneras, ja ho hem dit, afegint-hi doncs, senzillament calç i diòxid de carboni i clor, doncs ja serveix per beure, és potable. Una part també d'aigua va al camp de Níjar, allà només s'hi afegeix una mica de calç i ja es pot utilitzar. Aquesta aigua està subvencionada perquè per l'agricultura encara surt a un preu elevat, es gasten, doncs, com hem dit, uns 4 kilowatts hora d'energia elèctrica per cada metre cúbic. Rega hivernacles del campo de Níjar i doncs, clar, s'ha d'utilitzar bàsicament per cultius de valor afegit, per cultius d'aquests que es pot vendre una mica cars, d'aquests d'hivernacle, o si no, no sortiria a compte. A Múrcia estan pensant construir una nova dessaladora també molt similar per ús agrícola a la que hi ha a Carboneras. I a més aquesta subministra aigua a la central tèrmica Litoral Almeria. La tornen a passar per una segona etapa d'osmosi perquè l'aigua per una central tèrmica ha d'estar molt desionitzada, no pot tenir cap contingut de sal i llavors doncs, l'utilitzen per aquesta central tèrmica. La salmorra resultant del procés d'osmosi d'aquí d'Almeria s'aboca a un canal de refrigeració de la central tèrmica, allà es barreja amb aigua de la central i això minimitza l'impacte sobre el mar quan cau la salmorra aquesta que d'aquí un moment en parlarem. Ja en el darrer tram, parlant de dessaladores, avui a la veu de Navàs, en el programa Ciència a l'abast de tothom. Hem vist la importància i la tecnologia adient que hi ha avui dia per dessalar, per treure la sal de l'aigua del mar. I ho hem fet amb tres exemples de dessaladores: Blanes, que funciona des de l'any 2003, el Prat de Llobregat, que s'ha de posar en marxa el 2009, encara queda, i la de Carboneres Almeria, que és una planta molt gran, molt important, que funciona des de l'any 2005. Però no tot és bo les dessaladores, com és de suposar. També hi ha la seva problemàtica. Si es fan moltes dessalinitzadores al mar Mediterrani, perilla. Es retorna aigua molt concentrada de sal. El doble de sal que la que hem eliminat. Per tant, l'aigua, si en traiem 100 litres, el 50 que tornem té la mateixa sal que el 100 i podran estar el doble concentrada de sals. Després també torna aquesta aigua, perquè d'una manera o altra, encara que sigui com a aigua residual depurada, tornarà al mar. No? Hi ha un defàs, o sigui, l'aigua pot ser que al final del cicle sigui la mateixa, l'aigua és un tema molt cíclic, i que el Mediterrani rebi en el conjunt del procés tota la mateixa aigua, però en una zona determinada l'aigua, la salmorra, l'aigua concentrada que surt de les dessalinitzadores conté molta sal. Sabem que el mar Mediterrani és un mar tancat que perilla la seva excessiva salinització, que es podria anar transformant en un mar més mort. Posar moltes dessaladores no serà tampoc la solució. Calen solucions sostenibles i globals. Aquesta només és un pas doncs, provisional, d'un temps, però no definitiu. Estalviar aigua a casa, estalviar aigua a la indústria, estalviar aigua als serveis, fer un reg més aprofitable per l'agricultura, netejar els aqüífers, són altres opcions molt més sostenibles que no pas solament equipaments. Però ja que parlem de dessalinitzadores, que Espanya va en avantguarda, és el quin país mundial amb dessalinització d'aigua, té una tecnologia per osmosi inversa per aquestes membranes semipermeables que hem explicat molt important, molt avançada, doncs hem de parlar de la problemàtica dels inconvenients que això crea. Primer, la salmorra que tornem al mar afecta el que se'n diu les poblacions de Posidònia. Què és això? Doncs que l'aigua carregada de sals, pràcticament el doble que l'aigua del mar, afecta a la flora i a la fauna de l'entorn on s'aboca. Les afeccions de les dessaladores de Canàries, per exemple, degut a les condicions del clima marítim atlàntic, són inferiors, són mínimes, comparades als que hi pot haver en el Mediterrani. Aquest mar gairebé tancat, on l'aigua diuen que renova no abans de 100 anys, doncs les marees aquí també i l'amplitud de l'onatges és molt més baix que només el que hi podria haver en l'Atlàntic, fa que l'abocament de salmorres sortint d'una dessalinitzadora pugui ser un problema. La Posidònia, que hem dit, que podia afectar aquesta població submarina d'una espècie que es coneix des de fa uns anys, la Posidònia oceànica, és una planta, com una alga, endèmica, o sigui que vol dir que només es troba en el mar Mediterrani, i una petita part a les costes d'Austràlia. Per tant, aquesta Posidònia oceànica l'hauríem de conservar perquè és ben bé del nostre territori. Pertany a la família de la que en diuen les angiospermes, que són la majoria de les plantes del món vegetal. No obstant, aquesta Posidònia és molt característica. És l'ésser viu més gran de la Terra. O sigui, hi ha una planta de Posidònia que és l'ésser viu més gran de la Terra. El maig passat es va trobar a les Illes Balears un exemplar de Posidònia que feia 8 quilòmetres de llargada, 8 quilòmetres de llargada, en el fons del mar, creix molt poc, a un ritme d'uns 2 centímetres cada any, i per tant es creu que aquesta Posidònia trobada a les Illes Balears podria tenir 100.000 anys. És una planta superior, és font de vida, diguem, pel que hi ha en el Mediterrani, pels peixos i pels animals que hi viuen. Ara es veu afectada per la pesca d'arrossegament i per la proliferació de cada vegada més ports esportius o pesquers i també per l'abocament de les aigües residuals, no cal dir-ho. I en els anys 80 va aparèixer-li un competidor, que és la Caulerpa taxifòlia, una altra alga tropical que es va introduir per accident en el Mediterrani i que està afectant a la Posidònia. Aquesta alga va entrar, va aparèixer a Espanya l'any 92 per les Illes Balears i està afectant el que diem això, la Posidònia. Aquesta Posidònia ara s'ha trobat que és un gran aliat per absorbir diòxid de carboni, precisament el gravíssim problema de l'efecte hivernacle. Resulta que les restes d'aquesta planta s'acumulen estrat rere estrat, com unes teules una sobre l'altra, i al damunt neixen els nous brots de Posidònia. La descomposició de la seva matèria orgànica, com que és un ésser viu, que està formada bàsicament per carboni, ha capturat durant vida diòxid de carboni atmosfèric per un procés de fotosíntesi. Per aquest motiu, el carboni queda retingut per la planta i no torna a l'ambient. Això també ho fan les torberes, el carbó que es forma, o els manglars, aquí no, però a les costes tropicals, els manglars, que és una vegetació característica d'allà, que es forma a la desembocadura dels rius i que té unes rels aèries i que fan que vagin augmentant la zona, diguem, de costa cap dins del mar, cap de sediments i tal, doncs també és un gran capturador de diòxid de carboni. El manglar, les torberes i ara se sap que la Posidònia oceànica. Al parc del Cap de Creus hi ha hagut uns estudis fets pel Centre Superior d'Investigacions Científiques que han comprovat que hi havia una praderia de Posidònia de 8 metres d'alçada i que l'estrat inferior tenia una edat de 6.500 anys. Això ha permès fer una comparació i dir, amb un càlcul estimatiu, que en el mar Mediterrani es podrien estar emmagatzemant 90 milions de tones de CO2 cada any. 90 milions de tones de diòxid de carboni cada any, que això ve a representar el 10% de les emissions d'aquest gas d'efecte hivernacle de tota Europa Occidental. Per tant, és d'una gran importància, són investigacions recents, s'han de recomprovar, però podríem concloure que la Posidònia oceànica és un gran captador de diòxid de carboni de l'atmosfera i que prou falta ens fa. Que prou falta ens fa que n'emetem molt amb el trànsit, amb les indústries, amb les calefaccions, etc. etc. Un altre dels problemes, a més d'afectar la Posidònia oceànica de les desaladores, és l'elevat consum d'energia. Una planta de dessalinització a aigua de mar, penseu que utilitza molta energia elèctrica per les bombes que impulsen l'aigua que ha de passar pels microscòpiques, diguem, membranes semipermeables que retenen la sal. Aquestes membranes costa molt de passar l'aigua i l'hem d'injectar, l'hem d'impulsar a una pressió d'unes 70 atmosferes, 70 quilos per centímetre quadrat. Per tant, el consum d'energia s'ha xifrat amb uns 4 quilowatts per metre cúbic aproximadament. S'han de cercar estratègies noves, per exemple, l'energia eòlica. Si el territori ho permet, sembla una solució raonable que es pogués utilitzar energia del vent i no dependre del consum, diguem, de combustibles fòssils. A Fuerteventura, a les Illes Canàries, ja hi ha una planta que funciona amb la força del vent. També les fluctuacions que pot sofrir el vent no semblen un problema gaire greu, ja que es pot dessalar aigua quan fa molt vent i emmagatzemar-la i fer-la servir, aprofitar-la quan el vent afluixa. També amb energia solar tèrmica o fotovoltaica, podria ser una altra alternativa. I una altra encara és situar dessaladores pròximes a una central tèrmica. D'aquesta manera es pot aprofitar l'aigua bullint que ve del circuit de refrigeració, diguem, del circuit primari de les calderes, que igualment s'ha de evaporar amb grans condensadors, com veiem a la central tèrmica de Cercs, per exemple, i doncs aprofitar aquest calor per evaporar aigua del mar. Pel sistema seria de destil·lació, aquí no seria per osmosi inversa. Una planta d'aquestes característiques, pròxima a una central tèrmica, es va construir ja a Florida, als Estats Units, i doncs, el calor residual d'aquesta central tèrmica fa que es puguin dessalar 1 milió de metres cúbics d'aigua potable cada dia. I ja per acabar donem una ullada al que també en diem aigua osmòtica a casa nostra. A molts ens l'hauran vingut a oferir o coneixerem o ens haurem preocupat algun cop per tenir aigua doncs, sense tantes sals. Un dels components que sol contenir l'aigua que rebem doncs, a Navàs i a totes les comarques és una elevada concentració de calç i de magnesi que li dona la duresa. Aquesta concentració de sals fa que s'obstrueixin les canonades, s'ha d'afegir descalcificadors, diguem també per la vaixella, per la resistència de les rentadores es fan malbé, per rentar la roba els coberts no queden tan brillants, els gots i les copes, taques blanques al lavabo, al rentar-se els cabells no queden suaus, les mans i el cutis tampoc, cou malament les llegums, una aigua molt dura, pot corroir, és agressiva pels aparells de calefacció, incrusta vàlvules i tubs, etc. etc. Per tant, mil i una. La duresa de l'aigua es mesura, com sabeu, molts amb graus hidrotrimètrics francesos, que cada grau hidrotrimètric d'aquests val 10 mil·lígrams de carbonat de calç. L'OMS aconsella que una aigua amb una duresa molt acceptable que no superi gaire els 10 graus hidrotrimètrics que diem. Però no obstant, poques aigües tenen una duresa inferior a 25 graus. L'aigua que bevem a Navàs, que procedeix dels pous del riu Llobregat, té una duresa calculada d'aquesta manera entre 30 i 40 graus hidrotrimètrics francesos. 30 i 40 graus, que vol dir que conté entre 300 i 400 mil·lígrams de carbonat de calç per litre. Per tot això, pot ser convenient col·locar un descalcificador a l'entrada de l'aigua a casa. Aquests descalcificadors van amb resines d'intercanvi iònic, que se'n diuen, que el que fan aquestes resines és retenir les sals de calci i de magnesi, també d'altres, i tenen una força durada, només cal que es regenerin de tant en tant i que aquesta regeneració es fa amb sal comú, amb clor sòdic, que això ja ho avisa un controlador que hi ha en les resines mateix. També es pot col·locar el que estem parlant avui, un osmotitzador a l'entrada de l'aigua a casa. Aquests equips d'osmosi inversa contenen, diguem, tres elements bàsics. Un filtre de sorra, que elimina les partícules que té l'aigua, un altre filtre de carbó actiu, que redueix les males olors que pot tenir, la pudor que pot fer a vegades l'aigua, i aquesta, doncs, i finalment doncs, el captador d'osmosi inversa que elimina les sals. No? L'aigua de sortida ha d'alimentar fonamentalment a la cuina, a cuinar i rentar vaixelles, aigua per beure i per la rentadora, i si es creu necessari també pel lavany, pels lavabos i el bany, però no cal pel vàter, per descomptat. No cal dir que aquests equips són molt indicats per altres, que no sigui doncs, a casa, com l'hostaleria, els restaurants i cafeteries, els llocs on dispensen begudes i laboratoris, bugaderies, tintoreries, panificadores, geladeries i en alguns processos industrials que necessiten també una aigua exempta de sals. I ja res més, amics de la veu de Navàs, el dial 107.9, en el programa mensual de Ciència a l'abast de tothom. Avui hem tocat el tema de rabiosa actualitat, a la manca d'aigua, a l'estalvi d'aigua, a les desaladores, no als trasbassaments, que n'hem parlat altres vegades. Poden ser una solució, però no la definitiva. La salmorra, el residu, encara afecta els éssers vius del mar, sobretot a la Posidònia oceànica, també els peixos. Per tant, les desaladores, que hem fet un repàs, la de Blanes, que ja funciona, la del Prat del Llobregat, que serà la més gran d'Europa per l'any 2009, i la de Carboneres Almeria, que és una mica singular, doncs s'aniran afegint d'altres. 22 estan previstes al litoral mediterrani, i per tant és un tema que segurament que hi haurem de donar una ullada en algun altre moment. Ens retrobem, si ho desitgen, d'aquí un mes, en un nou programa de Ciència a l'abast de tothom. Molt bon dia en aquest matí de diumenge a tots. Gràcies.